A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Temps ara al Connectats per a la cultura. I avui us parlem de la periodista i escriptora sabadellenca, Francesca Rodríguez, que acaba de publicar la novel·la Secrets. Per conèixer-los, l'han citat a Ràdio Sabadell perquè ens els expliqui. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, doncs ja la tenim asseguda a l'estudi i estem molt intrigats per saber a veure quins són els secrets que se'ns ha d'explicar que hi ha continguts en aquest llibre. Francesca Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Secrets, el títol no podia ser més suggerent.
Sí, jo sempre dic que aquest llibre és per a tots els públics, però està enfocat molt per joves. I llavors els joves els sent intrigar una mica, perquè ara tot va molt ràpid. Estem acostumats a les xarxes, als videojocs, a les sèries per joves, i tot té un ritme com molt trepidant. Llavors, si volem que també siguin lectors, hem d'intentar enganxar-los també amb un ritme que sigui el que ells estan acostumats. I una bona cosa és el títol, primer intrigar-los amb el títol.
I crec que amb l'escriptura també te n'ha sortit, perquè justament si té una característica molt definida d'aquesta obra és que és àgil.
Sí, és volgut, té un ritme molt àgil, que crec que està bé per a tots els públics, però que és molt necessari, sobretot en el cas dels joves.
Perquè, clar, això... T'has d'anar com a autocensurar una mica, de dir, mira, ara em faria unes descripcions aquí, però no, tira. En quin punt decideixes on està el nivell d'agilitat?
Doncs mira, jo crec que els periodistes ho tenim molt bé per això, perquè ja tenim un tipus d'escriptura quan fem informatius, quan fem notícies, que no ens permet tampoc enrotllar-nos molt. Ja saps que tenim un temps determinat o un espai determinat, i per tant has de concentrar molt la informació i has de fer-ho també amb un estil, amb frases directes, no gaire llargues. I aquest ritme que ja tenim nosaltres com a periodistes, jo el que he fet és traslladar-lo a la literatura. I no és un esforç, perquè ja estem acostumats a fer-ho així. L'únic que amb el llibre sí que et permet, doncs, una sèrie de figures literàries que quan escrius per un mitjà de comunicació no fas servir les comparatives, les metàfores, però a la literatura pots fer-ho sense perdre de vista aquest estil àgil, aquestes frases directes, el dir-ho tot molt concisament. Com deia el Josep Pla, si ho pots dir fàcil, no ho facis complicat.
És veritat. Tu parles del periodisme perquè havies exercit a La Vanguardia, en diversos mitjans.
Sí, havia estat a la Televisió Espanyola, a Premsa Local, havia estat al Diari de Sabadell, al 9-9 de Sabadell quan va començar. O sigui que tinc un historial de mitjans de comunicació.
I llavors, quan parles en la novel·la de l'Audiència Nacional, d'aquestes rodes de premsa, no? Aquests casos d'una mica de circ mediàtic, aquests casos que sempre hi ha aquesta tensió a sobre, t'has xupat una mica d'imatges d'aquella època?
Sí, tant. I també d'ara, perquè des de l'altra banda també, jo estic amb el Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament, i també veus això. Ja saps que aquí, fora de Barcelona, normalment no tenim molta premsa, només la premsa local, però quan hi ha algun fet destacat, habitualment negatiu, venen tots els companys de la premsa estatal, nacional, i llavors és quan veus una mica aquest circ, no? Passem de ser una comunitat de periodistes que ens coneixen tots i que més o menys sabem com funcionem, a de cop i volta venen molts mitjans. Jo això ho he viscut com a periodista, quan treballava per La Vanguardia, perquè, evidentment, a mi el que feien, demanaven, sobretot, era informacions d'aquest estil, una mica destacades, no? Sobretot, doncs, quan passaven coses negatives. I llavors, clar, fas la teva feina com a periodista, però veus a l'altra banda a la persona o a les persones que no estan acostumades a tenir tants micros al davant, tantes càmeres, i els hi veus el patiment.
Que és una mica el que li passa a l'Anna, no? Sí, a la protagonista de la teva
novel·la. Sí, que es converteix en una persona amb un gran ressò mediàtic perquè ha estat víctima d'un segrest i ha aconseguit escapar-se. Penseu, ara que fa 30 anys de la Maria Àngels Feliu, penseu, per exemple, no? En aquell cas, imagineu com devia sentir-se a ella després d'estar tants dies, un any i pico, tancada, de cop i volta, surt, i a part de la seva família i de tota la gent que l'acull, clar, té una quantitat enorme de micros i de càmeres al davant. Llavors, pensant com se sentia ella, o com es pot sentir qualsevol persona en un moment determinat que no està acostumada a ser el centre mediàtic i que es converteix en una persona noticiable, doncs això és el que intento reflectir en aquest llibre també. Una certa crítica a aquest avassallament periodístic, no?, en determinats moments.
En aquest cas, parlaves de la Maria Àngels Feliu. L'Anna, teòricament, no està un any i mig, però Déu-n'hi-do, es passa uns quants mesos en captiveri, també.
Sí, passa 4 mesos i la novel·la comença el dia que ella aconsegueix fugir. I a partir d'aquí tenim... L'Anna explica com ha passat aquests mesos a la gent dels Mossos d'Esquadra, que és la que porta el cas i el que fa la investigació, i aquest relat en primera persona de com ella ha patit aquests 4 mesos ens porta també a conèixer molt com és l'Anna, una nena de 15 anys, tímida, amb altes capacitats, que potser no és el model de nena de 15 anys que imaginem. També he buscat una protagonista amb unes característiques molt determinades, perquè això, a part de que forma part del personatge, també em permet explicar com és la vida dels adolescents des del punt de vista d'una persona que potser se sent fora dels grups, no integrada en un grup d'amigues nombrós, no és la... Però, com diuen ara...
Les popus.
No? Les popus de l'institut, i em sembla que això també és una mirada... molt especial.
No sé si quasi t'haurà suposat més esforç documentar-te sobre aquesta franja que no el que has vist de com treballen els periodistes, dels diferents rols que agafen, per exemple, els Mossos d'Esquadra, no?
Sí, t'haig de dir la veritat, no m'ha costat gens, perquè jo a casa tinc 2 adolescents.
Ara!
I llavors ho he viscut en primeríssima persona, i un dels meus fills és un noi amb altes capacitats que en certa manera m'ha explicat moltes vegades com se sent ell, perquè no forma part dels popus de la classe, no? I això jo crec que tots els pares que tenim fills adolescents, en realitat els popus són molt pocs. La majoria tenim fills adolescents que són més aviat de l'altra banda, no? Dels que no són tan populars, dels que veuen a la resta com es relacionen i ells voldrien entrar en aquells grups però no saben com fer-ho, se senten rebutjats, se senten diferents. I llavors no m'he hagut de documentar gaire perquè ho tinc a casa.
I els teus fills adolescents han llegit Secrets?
Ells han format part del procés, perquè en molts casos, quan feia alguns diàlegs, jo intento posar-me en la pell d'ells, però al final nosaltres, els adults, no parlem com els joves. I a vegades els deia, això, vosaltres ho diríeu així? També vigilant de no fer servir expressions que ara estan molt de moda i que potser d'aquí un any o dos ja no estan de moda, o que estan de moda aquí, a Sabadell, i potser en un altre lloc de Catalunya no es diuen exactament igual. I llavors també jugar amb parlar com parlen els adolescents, però d'una manera que tampoc no fos amb els modismes que avui són molt habituals i que potser d'aquí un parell d'anys es veuen vells perquè ja no els diuen.
Clar.
Llavors, aquest era una mica el repte.
I ells eren molt durs amb la crítica?
Home, a vegades els meus fills em deien, com es nota que ets una boomer?
Sí, aquest és el nivell,
Aquest és el
boomer,
nivell, boom. Boomer, sí. O, mama, jo aquí diria random. I jo els deia, però random... ara ho entenem i ara vol dir una cosa, però potser random d'aquí 2 anys, una cosa que es veu passada. Ai, que boomer que ets!
Escolta'm, ha editat l'obra Fanbooks. Els havies escollit ja també pel Manhattan sense tu, la teva obra anterior?
No, la veritat és que és difícil publicar si ets un autor novell i no tens obres publicades, perquè al final les editorials també volen fer negoci i aposten, lògicament, per escriptors consolidats. Jo el que he fet és enviar les meves novel·les a concursos i confiar en que un jurat considerarà que estan bé. Llavors, en el cas de Secrets, va quedar finalista del Ramon Muntaner, que és un dels premis de literatura juvenil de més prestigi, per tant, supersatisfeta perquè que el jurat del Ramon Muntaner consideri que és la segona obra després de la guanyadora, ve la meva, doncs ja és una gran satisfacció. Normalment només publiquen la novel·la guanyadora, però en aquest cas Fanbooks va pensar que era una novel·la que tenia recorregut i que volien publicar. I jo, doncs, superagraïda de que hagin apostat per una escriptora gens coneguda, perquè és un risc per ells també, i per tant em sento de veritat molt agraïda.
És finalista l'any del Nascut per ser breus, del Toni Mata?
És finalista de l'últim any, que és de l'Antoni Padilla.
Ah, el Padilla, que és el Val, d'acord.
Sí, el Padilla va guanyar i aquesta meva va quedar segona. Però ja et dic que per mi és un superèxit que hagi quedat segona, i no només això, sinó que Fanbooks, que és un segell de molta qualitat, hagi optat per publicar-la. Només això, per mi ja...
I tant.
És que és un regal.
Vaig buscant sabadellencs, saps?
Sí.
Vaig maquinant. Escolta'm una cosa, jo he vist que tu et pintes les ungles.
Sí.
I t'hi fixes amb els altres quan se les pinten?
M'hi fixo, i ja veureu, els que llegiu el llibre, que les ungles pintades, només us donem aquesta pista, són importants en aquest llibre.
Té un final inesperat.
Bueno,
la
gràcia del final, tots, al final, quan tu estàs, igual que quan veus una sèrie, quan estàs en un llibre, que és un thriller, com és en aquest cas, vas pensant, clar, saps que algú passa, perquè la gràcia, per mi, d'aquesta novel·la és que comença i ja saps el final. Una noia segrestada que s'escapa i ja de seguida ja explica qui és el segrestador. I aquí s'acaba el misteri. Però com a lector sabem que si a les primeres pàgines ja descobreixes el final, és que alguna cosa queda pel mig. I el que he intentat és que el misteri no se sàpiga fins a l'última pàgina pràcticament. I sí que t'haig de dir que les persones que ho han llegit tothom em diu, ostres, és que no m'ho hagués imaginat en cap moment, i després quan ho veus dius, ah sí, clar, hi havia pistes durant el llibre de que això anava per aquí. És la gràcia, intentar, sobretot, ja et dic, amb un públic juvenil, enganxar-los i que al final sigui inesperat.
La veritat és que el moment aquest del trencament, que a més la història ja gairebé està com presentant-se en el final i bum, tens el xoc aquest, és... Ostres, et quedes aquell moment parat de dir... això que dius, no? De dir, ara vaig com...
Ara vaig entenent per què, no?
Tot el que ha sortit.
A tu et va sorprendre?
Sí, clar, perquè no... És a dir, anava pensant, això d'anar cap a alguna banda, però no... Ja no m'esperava que aparegués en aquell moment, saps? Llavors, sent... Val. I a més, també està jugat, a banda de què deies, d'aquest assessorament, no?, que has tingut dels teus fills adolescents, clar, una cosa és el que a ells els importa, no?, quan comencen el batxillerat, és un canvi de cicle, però que potser els adults, les feines, aquestes coses, no en fem cabal d'aquestes preocupacions que penses, bueno, això ja se't passarà o tal, i en canvi és algú que per la seva realitat és molt important en aquell moment, les relacions personals...
Jo crec que si pensem en quan nosaltres teníem 15 anys, això és igual ara que abans. Ara, amb moltes diferències, perquè, evidentment, hi ha les xarxes socials que han canviat tot, en la forma de relacionar-se, però en el fons és igual. Quan tu t'enamores per primer cop, el que significa, no?, aquest sentiment que no coneixies i que et sorprèn tant a tu que no saps ni com gestionar-ho, de vegades. La importància dels amics... Això és, pels adolescents és bàsic, o sigui, passen de ser els nens que estan enganxats amb el papa o la mama, a de cop i volta no volen saber res dels pares i només estan preocupats de l'acceptació pel grup, dels amics, del que pensaran de mi, de em poso això perquè és el que us porta ara, totes aquestes coses que per ells realment és el més important. I és veritat que nosaltres com a pares, que tenim altres preocupacions, a vegades ens costa entendre que per ells això és tan i tan important. Jo penso en com va ser per mi, no?, la descoberta de les amistats, la importància del grup, com va ser important la primera vegada que t'enamores d'algú i si et fan cas, no et fan cas, com funciona això, què diuen a les amigues... Tot això continua sent igual. És veritat que s'expressa d'una altra manera i és veritat que potser ara s'avança una mica a l'edat que ho fèiem fa
que
uns anys.
Que nosaltres diríem que tocaria.
Exacte, però ara és abans. Però al final els sentiments, la por, l'angoixa, tot això és igual. Això no ha canviat.
I això ho mescles amb el tema dels nous models familiars, també.
Sí, clar. És veritat que fa uns anys... les famílies eren més convencionals, cada vegada està més estès, no hi ha, segur que no hi ha cap classe de primària o de secundària on no hi hagi nens amb pares separats, que potser els pares tenen noves parelles, que potser les noves parelles tenen nous fills i que, per tant, ens allunyem, no?, de la família nuclear, pare, mare, fills, o que els pares són dos homes o dues dones, i tot això és veritat que ha canviat molt i molt ràpidament. I aquí també entra una mica l'explicar que les famílies ara són diferents.
Francesca Rodríguez, moltes gràcies per aquests secrets i enhorabona.
Moltes gràcies, espero que us agradi, que disfruteu de la lectura tant com jo he disfrutat de l'escriptura.
Ja ho sabeu, secrets, pista, tampoc ho resoldreu anar a la llibreria i mirar l'última pàgina, eh? Ja. No, està una mica més treballat, disfruteu-lo.
Molt bé, doncs escolta, ens ha semblat molt interessant aquesta proposta literària de la sabadellenca Francesca Rodríguez, que ens ho ha presentat molt i molt bé amb el nostre company Pau Duran.